8:46 del matí, seguim a la segona hora del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, per obrir l'espai Herèdites, l'espai de patrimoni viu d'aquí de Sant Cugat. I fa dues setmanes, molt bon dia, Elena Minomesa, com estàs?
Bon dia, Sergio, tot bé i tu?
Doncs anem
fent aquí jo, amb els panellets et veig bastant bé, eh?
Amiga, ja ho pots ben dir. Fa dues setmanes venies acompanyada pel Lluís Campins, parlàvem de que ja per fi es remodelava, s'inaugurava la remodelació del celler cooperatiu. Avui portem una altra remodelació, estem d'enhorabona, Sant Cugat.
Sí, la veritat és que en plena crisi doncs estem fent feineta, amb molt poc pressupost, això sí, però una feina que crec interessant i com ens explicarà avui l'Andreu, molt, molt important per la ciutat. Presento, si et sembla, el nostre convidat.
Endavant.
Sergio, és l'Andreu Dengra, que és tècnic de l'àmbit de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat, és llicenciat en Història de l'Art i bon coneixedor del tapís contemporani, entre d'altres disciplines. Ha comissariat doncs, exposicions de Tomàs Aymat, Aurelia Muñoz o Mercè Diogen, entre d'altres. Llavors, creia que era una persona doncs, coneixedora de la història relacionada amb l'art tèxtil i que ens podrà explicar doncs, una miqueta què és això del Museu del Tapís Contemporani per qui encara no ho conegui.
Saludem-ho ja, Andreu, molt bon dia.
Bon dia.
I gràcies per ser aquí a nosaltres, a Sant Cugat a Fons, a l'espai Herèdites. Vaja, et deixo en mans de l'Helena, que ella és qui més domina el tema, però déu-n'hi-do, quin currículum.
Avui, home... No. Breu.
Bueno, l'Andreu és una persona modesta. Jo pel que la conec, doncs diguem que és modest i que no et dirà tampoc masses coses del seu currículum. Però sí, és una persona que entén del tema de l'art tèxtil i avui doncs li farem unes quantes preguntes, sobretot dirigides a la gent que no coneix d'aquest món, perquè es facin una idea del que és. Bé, Andreu, comencem ja. Per qui no sàpiga ni conegui res de la història de la Casa Aymat, breument, què va ser la Casa Aymat i què és avui dia el Museu del Tapís?
Doncs la Casa Aymat és el nom comú com totes aquelles cases que hi ha per Sant Cugat i altres poblacions que se li diu localment, però realment el que és la Casa Aymat és l'antiga manufactura de catifes i tapissos Aymat, que era, bueno, això tal com diu el seu nom, és una manufactura que feien catifes, tapissos de forma manual, i que, bueno, va viure des dels anys 20 fins als 1981. Realment va posicionar una mica Sant Cugat en el territori de l'art tèxtil, perquè va ser l'única manufactura que va començar a Catalunya. No hi ha una tradició forta de tapís a Catalunya, i Tomàs Aymat, mitjançant la manufactura, va ser l'introductor de la tècnica clàssica, que després, a partir dels anys 50, amb Miquel Samaranch, un nou director de la manufactura, i Grau Garriga, van fer tota la revolució de l'art tèxtil contemporani.
D'acord, i aquí entrem més específicament per parlar del que és avui dia el Museu del Tapís Contemporani. Què ens trobarem avui si anem a veure el Museu del Tapís?
Doncs avui ens trobarem un museu molt complet sobre el que és el tapís contemporani a Catalunya, i amb una petita visió més enllà de Catalunya, sinó que el contextualitzant del que realment va ser dins de tot el moviment europeu i internacional que va haver-hi als anys 60 i 70 d'art tèxtil i de tapís contemporani. És una petita història perquè la gent pugui entrar i sortir sabent el que realment va significar el tapís contemporani català i la seva relació amb l'entorn més proper i la seva relació amb l'entorn internacional.
Molt interessant, Sergio.
I tant. I tant.
Igualment, aquest museu no és nou, sinó que ja té uns anys d'existència perquè és una subseu del Museu de Sant Cugat.
Exacte.
Per tant, té 10 anys.
Sí, sí.
Què és el que ha canviat respecte a l'exposició permanent anterior?
Pues ha canviat molt, quasi bé radicalment. Potser no en concepció de peces, però sí en la seva concepció global com a forma de mostrar a la gent...
D'explicar-ho.
El que va ser la història i la transcendència del tapís català contemporani. Doncs en aquest canvi radical és que abans la concepció del museu era una concepció quasi bé expositiva de peces, o sigui, hi havia unes breus explicacions al voltant, sobretot no de la història aprofundida de la Casa Aymat, sinó que situava una mica la gent en què era el tapís i que era la catifa, i realment el que hem fet ara ha sigut un canvi radical. Hem volgut posicionar el tapís contemporani allà on li toca, o sigui, comencem amb petites introduccions i apunts de lo que és la història del tapís al llarg dels segles, que comença amb època egípcia i amb restes arqueològiques. Però res, això són pinzellades, passant per l'època medieval, fins a arribar als nostres dies, i començant per el que va ser Tomàs Aymat, etcètera. Tot això es divideix en 6 àmbits.
O sigui, una evolució històrica del tapís, des del principi fins al que va representar l'escola catalana, que és la revolució, no?
Abans no estava plantejat de forma cronològica, i ara més o menys està plantejada d'aquesta forma.
Museus com aquests, n'hi ha més a Catalunya? O...
No, ni a Catalunya, ni a Espanya, i al sud d'Europa ens sembla que som dels únics.
Ostres.
Que tinguem coneixement.
Clar, millor reclam que aquest, jo crec que impossible, una exposició, sí. Un museu inèdit.
Tant. I a més, crec, Sergio, que és una cosa que la majoria de la població santcugatenca desconeix. Vull dir que tenim una joia, a part del monestir, que és la joia coneguda, tenim una joia desconeguda que hem d'explotar. No?
Sí, senyora.
I una altra de les coses que crec que són interessants a destacar és que hi ha una exposició permanent, que és la que ens comentaves, Andreu, però també hi ha un espai per a exposicions temporals.
Sí.
Què tenim ara, l'exposició temporal?
Doncs ara mateix tenim un homenatge que s'està fent a la Mercè Diogent, una artista que viu a Valdoreix i que va treballar diferents tècniques, i una d'elles amb la que va ser també molt coneguda va ser la tècnica del tapís. Diogent va ser... Bueno, la seva trajectòria pública, perquè ella pintava des dels anys 50, però el seu coneixement públic a fora va ser gràcies al tapís. Ella va començar a exposar quan feia tapís. I allà en tenim una petita mostra antològica d'unes peces importants que va fer.
Molt bé, una antologia que es podrà visitar, es pot visitar encara?
Sí, fins a finals de desembre.
Fins a finals de desembre, o sigui que recomanable també. Exacte. Per la gent amant de l'art... del món del tèxtil.
Què teniu previst que arribi al Museu del Tapís? Aquesta és l'exposició que hi ha ara mateix itinerant. Quina més tindríem després d'aquesta? Hi ha alguna prevista?
Sí, n'hi ha moltes previstes, però no podia concretar tant.
No pateixis.
Però sí, la idea és que el complement perfecte per l'exposició permanent siguin tot el seguit d'exposicions temporals que hi hauran.
Exacte. O sigui,
totes aquelles possibles mancances que segur que les tenen l'exposició permanent a nivell de representació d'artistes, perquè el moviment d'art contemporani a Catalunya va ser fortíssim. Clar. I hi ha una varietat d'artistes i de tècniques emprades que és increïble.
Sí, sí, sí.
Doncs el contrapunt o el complement que a l'exposició permanent serà tot un seguit d'exposicions temporals que es faran a la sala.
Per què a Catalunya és on es fa aquesta revolució? Comentava abans l'Helena. És el lloc on canvia les coses, la manera de fer aquests tapisos. Què va canviar aquí? Què va passar?
És un dels llocs. Doncs potser aquest petit gra de sorra que va posar el Tomàs Aymat, després va florir amb Miquel Samaranch i amb Josep Grau Garriga.
Exacte.
I dona la coincidència de que aquest canvi de concepció en el tapís li calia. Per exemple, la pintura ja havia fet el trencament amb les primeres avantguardes, però el tapís encara no havia fet aquest trencament cap a un camí, cap a una visió més contemporània i actual.
Clar.
I va ser justament en aquell moment, no sabem, és com una petita germinació que al final esclata, i es va donar a diferents punts d'Europa i d'Estats Units, alhora, però sense connexió entre ells, que és potser un dels aspectes més interessants d'aquest moviment, que es va donar, per exemple, a Catalunya, a l'antiga Iugoslàvia, a Polònia, tots països amb un rerefons polític complicat.
Sí, sí. Estava passant moments difícils, diguéssim.
Són moments difícils i potser també això té molt a veure amb l'esclat o amb la inquietud dels artistes per buscar noves formes d'expressió. A noves formes de reivindicació, perquè l'escola catalana té un component molt fort d'estètic
i de
trencament, però també hi ha un component polític darrere.
Diuen, no, Andreu, que en èpoques de crisi també la gent, potser apareixen moviments més trencadors, potser l'escola catalana ve d'aquestes ganes de trencar.
També és l'època del maig de 68, o sigui, tot això, jo crec que hi ha un rerefons cultural i social que té molt a veure amb aquest trencament.
Parlàveu abans que aquest tipus d'art no està prou reconegut, sembla a vegades aquí, fins i tot aquí a Sant Cugat, i de fet el germà d'en Grau Garriga, del Josep Grau Garriga, el Jaume deia l'altre dia en una trobada a la Canals Galeria d'Art, que el seu germà no havia estat ni tan sols a Sant Cugat prou reconegut. Clar, que només has estat amb la perspectiva de la seva mort, que ara comença a reconèixer com ells creuen que s'hauria, que s'hauria de fer. És una llàstima, jo crec que en aquest any s'hauria de fer feina per part de tothom.
Sí, sí, no, és que tot això va ser un moviment molt puntual, no sabem per què. L'esclat gran va ser 60-70, i a partir dels 80, de meitat dels 80 i als 90 és un art que va començar a desaparèixer, sobretot a nivell d'exposició pública o de crítica d'art, o sigui, va desaparèixer dels escrits dels crítics, però s'ha continuat produint des d'aquell moment fins ara, o sigui que és un aspecte bastant estrany i no sabem per què.
Clar, i el repte, no? El nostre repte, diguéssim, com a agents culturals de la ciutat, seria potenciar i treure el màxim de profit d'aquest art que ha estat produït a casa nostra, o si més no, la llavor es va posar a casa nostra, a Sant Cugat, no? Mm-hmm. Llavors, també, Sergio, una de les preguntes que crec que seria interessant seria si ens podries destacar, Andreu, algunes obres concretes, perquè sabem que la col·lecció és extensa, que tu recomanaries, com a expert en la matèria, per algú que va al Museu del Tapís.
Bueno, obres concretes potser no recomanaria tant, però tenim representats a tots els puntals internacionals de Catalunya a nivell d'art tèxtil. Tenim obres d'en Grau Garriga, que possiblement és el que estigui més representat,
sí.
O les d'Aurelia Muñoz, obres de Maria Teresa Codina, que també és una artista que viu a Sant Cugat, i tenim una peça que podríem dir d'un artista firma o estel·lar, que és una peça que es va realitzar a la Casa Imat amb un gravat de Picasso.
Doncs ja ho sabeu, des del 15 d'octubre al Museu del Tapís Contemporani, la Casa Imat, hi ha aquesta nova exposició permanent, remodelada, i que val molt, molt la pena, que hem de treballar tots per reivindicar-la, i que avui l'Andreu Dengra ens ha explicat molt i molt bé que hi podem trobar. Moltíssimes gràcies, Andreu.
A tu.
I també a tu, Helena, com
gràcies,
sempre.
Sergio,
ens veiem d'aquí 15 dies.
Perfecte.